L'únic va tenir l'oportunitat de col·laborar amb diverses formacions, d'on sorgiren temes com Speed of Light.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Comencem aquest butlletí anant fins a Sabadell, perquè l'associació que representa els 18 empresaris de l'antiga zona hermètica d'aquesta ciutat assegura que els polítics locals d'aquest mandat no tenen paraula, denuncien que l'Ajuntament es nega a parlar amb ells 3 anys després de l'acord unànime del ple que va suposar la pràctica desaparició de la coneguda zona d'oci nocturn. Es queixen que des de llavors el govern local no ha fet res i que ni tan sols els respon les instàncies. Mentrestant, subsisteix un únic local de la vintena que hi havia hagut en aquesta zona. Ens en dona més informació en Marc Serrano des de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda. El ple de maig del 2016 de l'Ajuntament de Sabadell va aprovar l'acord en què la corporació es comprometia a negociar amb els empresaris de l'oci nocturn una solució pactada per facilitar la ubicació de locals a les zones que s'acordés. Una de les possibilitats que s'ha apuntat és el polígon de Sant Pau de Riusec. Han passat 3 anys i el president de l'associació Zona Hermètica, Joan Cosp, lamenta que Sabadell hagi perdut la dotzena d'establiments que quedaven a l'hermètica i també els seus 250 llocs de treball.
Evidentment, nosaltres teníem l'esperança, almenys en aquell moment, doncs que tot el que es va parlar amb el ple doncs es compliria. I la veritat és que hi han passat 3 anys i res de res, ni res. Vull dir que, esclar, hi ha gent que està esperant que li diguin quin pla té el nou ajuntament per decidir alguna cosa, però mentrestant, ja dic, hem hagut de fer fora els 250 persones que treballaven aquí a la zona.
Més enllà del silenci administratiu i dels llocs de treball perduts, Cosp parla sobretot d'un incompliment de la paraula del govern local que produeix, considera, una mancança d'oferta d'oci nocturn a la ciutat. Apunta que alguns dels associats han obert locals en altres municipis vallesans com Sant Cugat, Terrassa o Granollers. Aquests ajuntaments, assegura, no els han posat problemes.
Gràcies, Marc. I el col·lectiu Ribera d'Ebre 2030 aposta per un model de desenvolupament basat en la compatibilitat de diferents sectors econòmics. En concret, estan decidits a complir un pla aprovat pel Consell Comarcal el 2011, on es va donar suport per unanimitat a l'abocador de la Riba Roja d'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, bona tarda.
Bona tarda. El col·lectiu Ribera d'Ebre 2030 fa un pas endavant i aposta per un model de desenvolupament de la comarca basat en la compatibilitat dels diferents sectors que hi conviuen. Aquest està inspirat amb el pla aprovat per unanimitat al Consell Comarcal el 2011, on es va donar suport a l'abocador de Riba Roja d'Ebre. El membre del col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, Antonio Suárez.
A la Ribera d'Ebre hi ha moltes maneres de pensar. Se n'ha expressat fins ara una, que ha estat, jo crec, excessivament amplificada. Avui estem aquí per dir, escolteu, a la Ribera d'Ebre podem conviure tots 3 sectors i volem una comarca del Riu i tenir cabuda a futures inversions per a poder una mica lluitar contra el que seria el despoblament i també per dir que sí a un consens i a un debat, a tornar a fer política, que és el que no es fa a la Ribera d'Ebre des de fa 4 anys, per poder consensuar un model que avui per avui no hi és.
El col·lectiu recrimina que molts dels polítics que van recolzar el model del 2011 ara l'estan trencant i assenyalen que els motius són electoralistes. El manifest de suport del col·lectiu inclou l'exigència al govern de l'Estat un pla d'inversions per al previ tancament de les centrals nuclears o la reivindicació del reconeixement de qualitat de la fruita dolça com el préssec i la cirera.
Aquesta informació ens la facilitava la Júlia Albesa des de Canal Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies de les 6. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Encetem, comencem, encarem, arrenquem la que serà la darrera hora del programa d'avui, d'aquest dimecres, dia 24 d'abril de l'any 2019. Una jornada que, entre d'altres coses, el que hem sabut és que després de més de 640 dies a la presó, l'expresident del Barça, Sandro Rossell, ha estat absolt dels delictes pels quals se li va aplicar aquesta presó preventiva. Independentment de com valorem la seva tasca com a directiu d'un club de futbol, important com és en aquest cas el Barça, aquí la pregunta és, i ara aquest tio, qui li torna els 640 dies que s'ha passat a la presó? Normalment, quan tens presó preventiva i et condemnen, diguéssim que aquests dies de presó preventiva, aquests 600 dies de presó preventiva, diguéssim, queden adherits, queden inclosos, en alguns casos, dins de la sentència. En el cas de Sandro Rossell no serà així. Aquest home, a hores d'ara, surt en llibertat, surt lliure de càrrecs, surt absolt, quan s'ha passat 600 dies, 640 dies empresonat, separat de la família, sense poder fer la seva vida normal. No ho sé, jo crec que no és normal. Jo crec que no és normal. Ja sé que ara els juristes, i amb bon criteri, segurament, i fonamentat per les lleis, perquè si no, no ho s'hagués fet així, dirà, no, home, no, clar, és que les presons preventives s'apliquen en els casos en què es creu que, en aquest cas, el testimoni pot fugir o destruir proves, que és el cas de Sandro Rossell, i, per tant, doncs, bé, s'ha de protegir el procés, doncs, garantint que no hi haurà cap mena de manipulació dels processos fonamentals sobre el qual se sustenta l'acusació. D'acord, cap problema. No, sí, jo això ho entenc. Però aquest tio qui li torna els 640 dies? O qui li compensa? No, compensar és molt difícil, perquè ara aquí jo diré, oh, és que el que volen és calés. Bueno, no ho sé. Però qui li compensa els 640 dies o qui li restitueix tot el que aquest home ha deixat de viure? Home, dona, qui sigui, és igual, sigui la persona que sigui. Jo crec que aquí ha d'haver alguna figura, o ha d'haver alguna manera, o ha de passar alguna cosa que eviti o bé que compensi, i si més no, que expliqui realment bé que una persona pugui estar, això, incomunicada durant 640 dies. No és normal, no és normal. I algú em dirà, oh, sí que ho és. Doncs vale, és normal, però no és humà. És just, però no és ètic, si ho volem dir-ho d'aquesta manera. Ja ho sé, l'ètica, cadascú té la seva, és evident. Però jo crec que aquesta és una ètica molt general, no? És a dir, incomunicar una persona durant 600 dies no està bé. No està bé, faci que ho faci. També la justícia. És una qüestió que ja hem parlat moltes vegades i que no tornarem ara a redundar, però que ens sembla i ens sorprèn, no? És com quan es condemna algú i 6 anys més tard un altre tribunal superior diu, no, és que el juicio estuvo mal hecho. Bueno, doncs, aquests 6 anys de presó, qui els hi convenç aquesta persona? Doncs ningú. No sé, hi ha coses que no són justes, malgrat que les faci la justícia. Així comencem aquesta tercera hora de programa. En tot cas, si voleu dir la vostra, podeu opinar, evidentment, també sobre aquestes qüestions, al Far FM. El Far FM és la nostra adreça, la nostra marca, el nostre nom a les xarxes socials, a Facebook i al nou Twitter, que, per cert, si voleu entrar i veureu que ha canviat una mica la imatge, i opineu, ens diu la vostra, i participeu al... concurs. En tot cas, bueno, sí, ara és el que m'estan dient. El Twitter en general, no, el nostre Twitter, no, el Twitter, sí, ara és negre, perquè ens entenguem, ara és fosquet. Queda millor. El meu sí. La Isabel diu que no. No, és inhumilació, ha dit. No. Mireu, ja veuràs. Vinga, ens hi posem. Mira, ja veuràs.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varadó 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Turno, perquè després passa el que passa, que els ordinadors van com van. Bueno. Però ja ho has tirat tot, Joan, els de Varador, els amics de Varador, el preu del peix, el... Vale. Això no. Daniel Rodríguez, què tal, com estàs?
No va dir això, del mode nocturn, eh? Així es fa el Twitter fosc, és veritat.
Això és el d'altres, que al matí, per no despertar-se, suposa així i m'ho deixa canviat. saps?
Bueno, pots triar, eh? Pots posar fosc o pots posar en clar. Anem a conèixer el preu del peix aquest dimecres amb la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, que, per cert, la seva flota d'arrossegament li queden pocs dies d'activitat perquè a partir del dia 1 de maig comença l'aturada biològica. En parlem amb un dels subhastadors, amb en Ramon Margalef.
Què tal, Ramon? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, recta final, eh? Us atureu aviat.
Sí, ens queden pues, dijous, divendres, dilluns, dimarts, i fem l'aturada biològica al sector de l'arrossegament. Però les tonyineres es preparen per saltar.
Ja comença també la temporada de tonyina roja. De fet, d'aquí uns minuts en pues parlarem sí. sobre la tonyina. Ramon, parlem sobre com estan doncs, aquesta recta final de la campanya per al sector de l'arrossegament. En quins preus està movent ara mateix el peix a la confraria Calera?
Pues bueno, ha degut el fort temporal que va sota les costes catalanes, doncs va aflorar una sèrie de peix, el que diem peix d'escata, peix de pagre, ventol, doradés, que es veu que estaven amagades i pel temporal han sortit i hem tingut captures importants del que diem peix d'escata, el que és sarc, corball, etcètera. És de peix que normalment està amagat i que el temporal l'ha fet sortir, i això ha fet abaratir el seu cost. Pràcticament aquest peix se podria trobar al mercat molt barat, molt barat, a meitat de preu dels altres dies. Jo trobo que el peix així jove, d'hora de peix jove, tot això, al mercat s'ha de poder comprar menys de neu. És bo la planxa, és bo per bullir i a veure, ha sortit un poc llangostí. Contràriament al que passava en altres temporades, de llangostí no ha sortit i va a 35 euros quilo. La sèpia sí que n'ha sortit, l'han venut a 10, el calamar entre 20 i 22, el llenguado ha aguantat el mateix preu que abans de festes, abans de la Pasqua. Està entre 22 i 23. La característica fonamental que he detectat jo els anys que porto subhastant és que des d'abans de festes i després de festes, el que és l'altre peix del rap entre 8 i 10 euros, la peluda entre 8 i 9 euros, el que diem la palaia, el lluç entre 6 i 7 euros, s'ha aguantat el mateix preu. Altres anys s'havia notat una puja important de preu abans de festes, i aquest any no. És bo que es pugui comprar un lluç, un rap, els xiquets, i els nens petits, perquè tindríem que habituar a que comencin a menjar peix, i el peix és bo quan és de llonja.
Per tant, doncs...
No sé, si
No. Perquè... Hem parlat de molts de peixos, has nombrat molts de peixos, Ramon. De fet, també és important això, no només quedar-nos en els 4, 5, 6 peixos clàssics, també apostar per aquests altres peixos que són de vegades més desconeguts i que realment són molt interessants a l'hora de la cuina. Per tant, doncs també des d'aquí animar a la gent a que no es quedi amb els habituals, també descobreixi noves espècies.
És que abans ja ho feien, els iaios, quan tenien els de temps a casa, per a sopar, pues, rebullien una cueta de rap, ens donaven rap, i així fa que els nadons, quan els infants, doncs ens agradava el peix, perquè el peix és bo. El que passa que jo trobo que els menjadors escolars, que dissortadament és el que fem la majoria dels pares de deixar-los als col·legis, el peix que ens ho donen, jo ho dic per les meves filles, no és el mateix peix que se subhasta llonja.
Doncs escolta'm, en tot cas que la gent sàpiga que ha d'aprofitar, que d'aquí pocs dies us aturareu i que aquestes són les espècies que d'alguna manera marquen la recta final abans de l'arribada d'aquesta veda biològica.
Però nosaltres continuem tenint peix de trasmany i palangre i captures de lluç i captures de dorades, dentols, sarreals i saps. Continuaran, a més del pop de roca. El pop de roca no he parlat. Surten quantitats importants i està molt bé de preu. El pop de 3 quilos va a 9 euros i el pop de 2 quilos, el que és pop roquer, va entre 7 i 8 euros. I és bo, per fer la gallega, per fer-lo amb patates i en romesco, porta un bon preu, no excessivament car. Per tant, recomano a tots els que ens escolten de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, del qual jo soc un fidel oient, de que s'animi a comprar a Pot de Roca.
Molt bé. Doncs escolta'm, i també els de la xarxa, que som
sí,
nosaltres.
Sí, el Lluç, sobretot el Lluç, que en guanyo molt barato i és boníssim. Bona tarda.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Ramon. A reveure. Adeu. Fins després. Molt bona tarda.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
Diuen que els, som uns turistes davant de la pròpia mar i som pràcticament illencs, perquè vivim a molt poca distància. La gent no valora el mar, no coneix el mar, i d'això se n'encarrega de posar-nos-ho i d'explicar-nos-ho l'autor, la persona que ens està escoltant a l'altre costat del telèfon. Parlem del Víctor Labrado, que a través de la seva obra Veus la mar intenta recuperar aquests vincles que hi ha entre els homes de terra i el mar. Víctor Labrado, bona tarda i benvingut.
Hola, bona vesprada, com estem?
Doncs molt contents de parlar amb vostè i molt sorpresos pel títol del llibre. És, de fet, una interpel·lació directa de l'autor al lector mostrant-lo al mar. És tot una declaració d'intencions.
Sí, sí, ja és això, és a dir, veus la mar, no? És a dir, si tenim... Si tenim èxit, jo ja tinc pensat com anirà això de les traduccions, no? Serà Voilà la mer, no? O You see the sea, que damunt farà un vers, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és allò, és anar directament al lector de dir, mira això, no?
És molt curiós, de fet, com dèiem ara fa un moment a la presentació, és un llibre que recull, és una novel·la, de fet, que recull i que es basa en les experiències de persones que han viscut de la mar durant bona part de la seva vida, o pràcticament tota la seva vida, nascudes als anys 30 i, per tant, jubilades als anys 90. Dic, és molt curiós perquè, precisament, davant del mar és on es concentra la major quantitat de gent vivint-hi. No? La demografia, bàsicament, ha anat a buscar les zones de costa. Catalunya, País Valencià, evidentment, també ha passat. I, en canvi, cal mostrar-los aquest mar perquè el desconeixen.
Sí, vaja, coincidim plenament. Catalans i valencians quasi som uns illencs perquè vivim tan prop de la mar, però aquesta proximitat és només física, de distància física, perquè realment vivim d'esquena a la mar. Som una mena de turistes davant la mar que tenim a casa. Això, jo dic que és, si més no, interessant, i no sé si una mica inquietant, perquè, en definitiva, ignorem el nostre entorn. No sabem res de la mar, per dir-ho d'alguna manera. Sents parlar a la gent de la mar i és molt fàcil sentir dir bestieses, aquesta és la veritat. Per què? Pel pur desconeixement. I la mar és nant. La nostra llunyania de la mar es manifesta en moltes, en moltes maneres. Em fa l'efecte que les universitats, tant de Catalunya com del País Valencià o de Mallorca, no són precisament capdavanteres en estudis oceanogràfics, per dir-ho d'alguna manera, però, no sé, des del punt de vista de la literatura, a Mallorca hi ha Porcel, a Catalunya hi ha el Pla i hi ha el Ruïra, al País Valencià pràcticament ningú que hagi escrit sobre la mar, quan a la mar hi ha més històries que peix, per dir-ho d'alguna manera.
Home, ara segur, diuen que... Ara segur, perquè diuen que de peix n'hi ha realment poc. Però què aprèn o què mostra o què ensenya d'aquestes coses que no es coneixen de la mar, d'aquestes històries, d'aquest desconeixement que s'ha anat perdent al temps o que no hi ha hagut interès per aprendre? Què mostra el llibre i què descobreix vostè a través de les entrevistes?
Bé, en principi, un novel·lista, jo aspiro a ser un novel·lista, ha de promoure més preguntes que no respostes, per dir-ho d'alguna manera. Així és més difícil equivocar-te, també. Però no és només per covardia, és perquè jo crec que cadascú ha de fer la seva faena, i és... La meva és d'Iriep, que tenim aquí davant. La mar és des d'una monstruositat fins a una varietat de possibilitats enorme. No sé, mirem la mar i interroguem-nos sobre la mar, perquè és massa important. De fet, jo el que mostra és una decadència. És a dir, cada vegada hi ha menys gent nostra que vulga anar a la mar. Allà es treballa de veritat. Això que fem, els que diem que treballem, jo crec que més aviat és un simulacre comparat en un treball de veritat, en un treball dur, on t'hi guanyes la vida cada vegada menys, perquè la mar, com més va, és més segura, però fins i tot te la jugues, no? Jo crec que val la pena molt girar la mirada envers la mar. Llegir Josep Pla és una bona manera d'invertir el temps i intentar imitar-lo també. És a dir, jo crec que a vegades, si algú pren ansiolítics, en comptes de prendre ansiolítics, deixa estar les pastilles a la tauleta, al capçal del llit, i que se'n vagi i faci unes hores de mar, fent que no res, exactament fer no res, aprendre el gran valor del temps, que el temps té valor quan el pots balafiar. Tirar-se 2 o 3 hores mirant la mar a l'arena, però no en un formiguer de turistes, és a dir, buscar les poques platges que encara queden on no vaig a quasi ningú i que no hi hagi construccions. Vull dir, la mar t'entra dins. Això podria ser poesia barata, i poesia aplicada, i pot ser barata, però és real. Té de bo, potser no és bona poesia, però és real. Però bé, digues, volies fer-me una pregunta.
No, escoltava amb atenció a tot això que vostè deia i repassava una mica algunes de les constants, dels inputs que es referencien a la novel·la i que referencien les diferents persones que vostè ha anat entrevistant i que li ha servit per desenvolupar tot el relat. El pas del temps, les guerres, l'evolució tecnològica, el canvi social i industrial que s'ha produït ha marcat molt aquesta gent i, per tant, ha marcat molt també la seva relació amb el mar.
Molt, absolutament, perquè, mira... D'alguna manera, en la mar passa una mica com en els pobles de muntanya. Hi ha pobles de muntanya que estaven plens de vida i plens d'activitat. Quan es van fer la carretera, que semblava que podia ser per a viure millor, de fet la carretera va servir per a fugir tothom i deixar el poble desert. En veritat, a la mar una mica ha passat això. Vull dir, jo tinc allà un mariner que apareix, que és un cas real, se salven... Se salven perquè una barca de motor es pot rescatar, perquè quan anaven a vela, i en els anys 40 encara es va navegar molt a vela, en aquest cas el mestral, no hi havia manera de tornar al port. Calia resistir el temporal els dies que durava. Normalment podia durar 3 dies, clar. En aquelles barques que treballaven, resistir 3 dies enmig de la mar a vegades podia ser impossible. Ningú pot enyorar això, és evident, no? I això està bé. És a dir, van salvar la vida gràcies a una barca de motor que en menys d'una hora va fer el camí que ells no hagueren pogut fer en 3 dies. Però sí que és veritat que avui en dia hi ha mariners d'aquells que han passat d'anar en la barra del timó i a la vela, han passat al pont de comandament amb 8 o 9 pantalles d'ordinador. I així i tot, és a dir, la mar a poc s'abandona. Jo parlo dels mariners, que per entendre d'alguna manera són els que produeixen el peix de llonja. No és el mateix una gran factoria de tripulacions de fins a 70 homes que congelen peix, que es passen 4 o 5 mesos pescant. Jo parlo dels nostres mariners més casolans, de tripulacions màxima, avui en dia 5 homes, que produïssin una cosa tan noble com el peix fresc acabat de traure de l'aigua. Mm. Perquè això lliga en el que m'has comentat adés, de hi ha poc de peix. Home, hi ha poc de peix, però és evident que les poques dotzenes de barques que queden no són culpables del poc peix. Hi havia un mariner que a mi em va convèncer, no sé si té raó, però a mi em va convèncer, que em dia, diu, escolta, em diu, nosaltres en la xarxa no podem entrar a casa del peix, és a dir, no podem passar per damunt les roques. Diu, les aigües contaminades no perdonen el racó més amagat del cau més fondo de la mar. I troba que tenia raó, perquè els mariners pateixen una mica els prejudicis es persegueixen el peix, i tant que persegueixen el peix, per això són mariners, però és que el persegueixen des del neolític. I no havia sigut mai cap problema. Mm. És evident que la urbanització del litoral compta per cada apartament una rentadora, un rentaplats, una dutxa, un vàter, una pica de la cuina, va sumant, multipliques per la quantitat d'apartaments que hi ha davant una platja, després pregunta't realment quin procés de neteja o de purificació reben aquestes aigües, i després tot això va dins de l'aigua. Mm. Doncs el peix és un indicador de com tenim les mars. Mm.
Víctor, crec que aquesta és una obra que, i una novel·la que permetrà molta gent redescobrir aquesta mar que té, com diu vostè, a menys de 15 quilòmetres en línia recta de casa seva. Per tant, aquí és on viu el gran gruix de la població. Oh. I que probablement redescobrirà o satisfarà també aquella gent que, com els protagonistes, com els entrevistats, han viscut bona part de la seva vida d'aquest mar. Jo, si li sembla, el recomano a la gent perquè el tingui present a l'hora de llegir-lo. Veus la mar, de Víctor Labrado. Ha estat un plaer. Seguirem parlant, Víctor, si li sembla.
Molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Lluna, has queixat la terra i han sortit a l'herba les coques de llum. S'han quietes, arrenglaradetes, talment com llanternes al camí nocturn. Un xipoll a l'aigua, surt una granota vestida de festa. Per anar a Sarau, ja sap què li espera. D'entre les lluernes sona sotregades el rac de Gripau. Que i el canes cardà, però la granada surten ben bé can ballar. Però la granota se li ha fet amiga i sempre que surten ben bé can ballar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I ha arribat el moment de parlar de gastronomia i per això ens anem fins a l'Empordà. Cristina Cantal.
Sí, perquè del 26 al 28 d'abril tindrà lloc la 6a edició de la Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. En parlem amb el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Marc Calvet.
Marc, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
De fet, la fira té l'alimentació saludable com un dels fils conductors, no?
Exacte, sí. És una fira dedicada als bons hàbits, no només alimentaris, però sí especialment. I també hàbits de fer esport, hàbits en el camp de la salut emocional, etc.
Jo he dit del 26 al 28 d'abril, però ja hi ha dues xerrades prèvies, una mateixa aquesta tarda, ara a les 7.
Sí, ara a les 7 comença el primer acte de la FIA, que serà una de les xerrades que organitza des del Centre d'Atenció Primària, en aquest cas. I demà n'hi ha una altra, una xerrada d'una psicòloga dedicada els trastorns de l'alimentació, i després el divendres comença ja més fort a la fira, hi ha més alguns actes d'animació, hi ha un tast de vins, hi ha unes altres xerrades importants, i el dissabte és el dia principal.
També veig que molts tallers, que realment qui estigui interessat pot anar a provar aquests tallers. Com funciona? Són gratuïts? S'han d'inscriure? Vas allà mateix? Com funcioneu? Sí.
La fira té dos vessants, no? Que procurem que estiguin molt ben lligades, però dos vessants, una que és lúdica, és una fira de caràcter familiar, en la qual hi ha moltes activitats, espectacles infantils, com deia, tallers, activitats com jocs al carrer, mercats, etc. I l'altra, que és una mica més pensada ja de cara, és una fira més científica, també pel gran públic, és una fira de divulgació, en la qual ens visiten professionals i fan xerrades en els seus àmbits d'especialitat, i és una fira que intentem que tingui un rigor científic en tota aquesta vessant i que aquesta part més lúdica també acompanyi aquest rigor científic. La majoria de tallers i la majoria d'activitats es pot arribar i participar-hi tranquil·lament, sense haver de fer cap inscripció, però hi ha alguna activitat que sí que cal inscriure's prèviament. Seria, per exemple, el bany de bosc, que es fa el dissabte, i que això és una activitat que té un aforament màxim perquè hi ha un monitor que fa el guiatge i, per tant, necessitem saber el nombre de persones que són per tal de programar-ne una o dues, i aquí sí que cal una inscripció prèvia. També és el cas el divendres amb el pas de vins.
De fet, hi ha tallers que promouen l'slow food, no? És a dir, no només es tracta de tenir una alimentació amb productes bons, sans i de qualitat, com els consumim, com els mengem, com ens alimentem, no? És una qüestió també de caire cultural i fins i tot de model de vida.
Correcte, sí. No? És una cosa que la portem molt nosaltres en la nostra tradició més antiga, i el que passa que ens hem encomanat una mica d'una vida amb una mica més de pressa, en la qual no disposem, evidentment, durant el dia a dia de tant de temps per seure tranquil·lament i menjar, però sí que hi ha hàbits que es poden fer, preparar el menjar amb una mica d'antelació, etc. I ens explica això, la importància no només del producte de proximitat, del producte fresc, del producte poc elaborat, sinó ser capaç també de menjar-lo amb tranquil·litat, amb el teu temps, etc.
I els escenaris estan repartits per diversos punts de Torroella, no ho tenim concentrat, sinó que es farà en diversos espais del municipi.
Sí, l'escenari per mi seria tot el casc antic, amb els passejos que l'envolten, i a partir d'aquí, doncs, en alguns passejos hi tenim mercats de producte de l'Empordà, a les places també hi ha una part de mercat, hi ha una de les places que està dedicada als show cookings, que seria una de les activitats que porta més gent, bueno, que trau més gent, no?, la qual alguns cuiners doncs ens fan demostracions de preparar una sèrie de plats i que finalment podem degustar. El Museu de la Mediterrània és el centre on es concentra la majoria d'activitats, diguéssim, de divulgació, de xerrades, i a la resta dels carrers i altres places hi ha activitats infantils, cercaviles, els jocs, etc.
I el producte de proximitat realment és important, no? Veiem, per exemple, ara el diumenge 28, per exemple, fareu un show cooking d'alimentació saludable, per exemple, amb la cuina de l'arròs de Pals, però també trobem mercats de productes de l'Empordà, que la proximitat, aquest quilòmetre zero, és un dels eixos també d'aquesta fira.
Sí, sempre, quan ven els especialistes i ens expliquen, és que una de les claus és treballar en producte fresc, en producte com menys elaborat millor. És a dir, sempre ens considerar que és molt millor, evidentment, agafar una peça de carn i cuinar-les a nosaltres que no pas un producte envasat o una carn o un embotit, etc. Tot això doncs lliga amb el fet de que aquí hi ha molt bon producte a l'Empordà, de que tenim molta producció a l'entorn, no només a Torroella, però sí a l'entorn, com aquest cas podria ser l'arròs de Pals, i nosaltres el que promovem és aquest producte, agafar-lo fresc i cuidar-lo.
De fet, teniu tots els béns a favor, perquè hi ha una certa preocupació i una certa consciència precisament cap a aquesta alimentació sana i responsable, no? Solidària amb l'entorn, però també solidària amb un mateix, amb el nostre, amb la nostra pròpia salut.
Nosaltres, aquesta és una tendència que s'ha experimentat un creixement important els darrers anys i, de fet, la nostra fira neix amb aquesta tendència, no?, amb aquesta preocupació creixent de la gent. És la sisena edició i coincideix amb aquests moments en el qual la gent retorna aquests productes més de la terra, com dèiem, poc envasats, a cuidar-nos, a tindre una dieta més saludable i una vida també més activa i emocionalment també millor.
Home, deies setena edició, no? Has dit que era aquesta la setena?
Sisena.
Sisena.
Doncs sisena edició, i inclueu la 39a Festa del Pedal. Bé, tota una declaració d'intencions, sí, no? És una mica, sí, a la Festa del Pedal ja hi era. Ara hem vingut amb aquesta proposta, no? Però lliguen perfectament les dues.
Sí, exacte. La Festa del Pedal ja hi era en aquestes dates, i nosaltres, quan vam començar a fer aquesta fira, de seguida la vam incloure com una activitat, perquè, evidentment, lliga totalment amb allò que estem fent. Fem activitats relacionades, per exemple, amb tallers de marxa nòrdica, pujar al castell i altres activitats esportives. I la Festa del Pedal lligava perfectament amb la fira i la vam incloure d'acord amb els organitzadors.
Doncs aquesta és la proposta que, bueno, que volem fer-vos arribar. És bàsicament els dies 26, 27 i 28 d'abril, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, a la Fira d'Empordà. Tots aquells que estigueu preocupats per l'alimentació sana, que vulgueu tenir més dades, que vulgueu tenir d'alguna manera més informació, doncs us hi apropeu i participeu de les moltíssimes activitats que aquí s'organitzen.
Deixa'm dir que una cosa, simplement que tota la informació, si volen, la poden trobar a l'agenda d'activitats de Torroella, i allà poden trobar tota la informació, i aquests pocs tallers que dèiem que cal apuntar-se, si s'han interessat, també trobaran com fer-ho.
Doncs, Marc Calvet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que...
A vosaltres, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda.
Navega amb el Far.
I si voleu seguir viatjant pel territori i, d'alguna manera, provant bona gastronomia, des de, en aquest sentit, l'Ametlla de Mar, en Daniel ens fa una proposta relacionada amb la tonyina. Daniel.
Feia dies, que no parlàvem de gastronomia, tu i jo.
I tant, sí que feia dies, sí, ara,
Bueno, doncs, sí. Bueno, set Setmana Santa, hem estat amb les mones...
Abstinència, abstinència, ja se sap.
No es bueno, de dolços no,
No.
D'altres productes, sí. La tonyina roja és la protagonista durant els pròxims dies a l'Ametlla de Mar, des de divendres i fins al 12 de maig. Hi ha una trentena d'establiments, entre bars i restaurants, que participen de les jornades gastronòmiques de la tonyina roja. Unes jornades que gestionen des del mateix consistori, des de l'àrea de turisme, i que realment són tot un èxit. Quin és l'èxit? la tonyina roja, l'ametlla de mar, tot junt. Doncs ho volem preguntar als nostres convidats. Ens acompanyen per un costat des de l'àrea municipal de turisme el seu gerent, en Damià Lleó. Damià, benvingut, bona tarda.
Gràcies.
I també ens acompanyen des del sector de l'hostaleria, de la restauració, la propietària del bar Calacris, la Cristina Escrits. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el xef del restaurant La Subhasta, espai gastronòmic, en Marc Anton. Marc, també benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar sobre aquestes jornades de tonyina roja del Mediterrani. Situem una mica als nostres oients com naixen, quin és el seu origen i com s'evolucionen aquestes jornades perquè realment doncs, tinguin tant d'èxit o s'hagin consolidat tant en el calendari gastronòmic de la Mella de Mar.
Bé, les jornades s'inicien fa 8 anys gràcies a l'empresa, al grup Alfegó, que, bueno, com tots sabem, és una empresa molt important d'aquí a la Mella que exporta tonyina a tot el món. I doncs, bé, ells van iniciar aquestes jornades amb molt d'èxit i després dels 4 anys, la cinquena edició ja va passar a mans de l'Ajuntament, de la Regidoria de Turisme, a part que col·labora pràcticament tot l'Ajuntament perquè són unes jornades molt importants que reben molta gent i es necessiten molts de col·laboradors i ajudants que doncs, bé, estem totalment engrescats, apassionats per aquest cap de setmana i les jornades que duren fins al 12 de maig, doncs la veritat és que siguin tot un èxit, no? Perquè el que dius abans, la clau quina és? Bé, és la tonyina roja, però jo crec que és l'ametlla de mar, també. És tot.
Perquè en aquest cas, la Cala, l'ametlla de mar, és el municipi de Catalunya referent a tonyina roja perquè el seu port és qui té més embarcacions, en aquest sentit, dedicades a la pesca de tonyina roja. Per un costat, abans ho explicàvem, el grup Balfegó, que és doncs, qui té una flota d'encerclament important a l'estat i que a més doncs, té unes granges d'engreix davant de la costa, però a part, perquè també s'hi suma la flota artesanal i per tant això també complementa moltíssim doncs, bueno, les dues vessants, no? Una comercialització internacional i un producte de més proximitat.
És el port pesquer amb més embarcacions, a part d'embarcacions del propi grup Balfegó, hi ha d'altres embarcacions que es dediquen a la pesca de la tonyina. Però, bueno, la pregunta era aquesta i les jornades se van iniciar fa 8 anys i la nostra obligació és consolidar-les i que siguin, continuïn sent un èxit i això, no?, és posicionar l'Ametlla de Mar no només com un punt referent de la tonyina roja que ho és, no?, com un punt referent d'esta gastronomia pescadora i marinera tan tradicional aquí al nostre poble, l'Ametlla.
Tonyina roja, que Cristina Marc, és un producte que es pot elaborar de moltes maneres, però que s'ha de saber treballar bé. No és pas fàcil posar-se a cuinar tonyina roja. Primer perquè té un procediment, també entenc, i és un producte delicat, per poder apreciar la màxima qualitat d'aquest producte.
Pues sí, la veritat que abans la tonyina, no?, sempre la fèiem a la planxa o sempre la fèiem frigida, era una cosa pues, bastant més humil que és a dia d'avui, però bueno, va vindre tot aquest canvi, aquesta revolució, i fa 8 anys jo estava quan vam començar les primeres jornades i bueno, la gent està encantada amb aquest producte i l'accepta moltíssim i és el que venen a menjar. I molta d'aquesta gent el que vol és pues, provar altres elaboracions com és fer la crua o fer la marinada o donar-li un cop de calor o ja comencem a tocar altres parts com poden ser pues, les galtes o l'espina o la clatellera que s'han de cuinar pues, de diferents maneres i nosaltres també anem investigant i la veritat que som un referent ara mateix.
Entenc que evidentment la tonyina roja és això, és el que en diuen el port del mar perquè realment se n'aprofita, si no tot, quasi tot. De fet, se treballa en parts que difícilment ho pensaríem, que es podria treballar amb la tonyina. També en aquest cas als restaurants heu d'estar molt pendents de les novetats o de les noves tècniques en cuina o fins i tot també del públic, no? Perquè entenc que ara està molt d'auge el consum de tonyina roja, però també reinventar aquesta cuina, perquè el mercat japonès doncs, ha portat molts de productes cap aquí, però realment molts de plats ja no estan inspirats precisament en cuina japonesa a l'hora dels menús gastronòmics, per exemple.
Claro, parat no pots estar mai, sempre has d'estar evolucionant i provant coses. Sí que lo tradicional sempre funciona, perquè això sempre funcionarà, però hem tingut l'oportunitat, perquè això és una oportunitat per a nosaltres, els que ens agrada cuinar i ens guanyem la vida cuinant, de poder provar amb aquest producte moltes altres elaboracions i moltes altres maneres de fer-ho, i la gent ho agraeix, la veritat que sí, que s'ha de provar, s'ha d'innovar sempre.
Parlem amb Marc, el xef de la subhasta, que és un dels veterans, per tant, en aquestes jornades. Cristina, tu en aquest cas t'estrenes a la ruta de tapes, també perquè el teu establiment doncs, és prou nou. També entenc que això també suposa, d'alguna forma, entrar per la porta gran, perquè realment són unes jornades molt consolidades al municipi. Com encareu també en el vostre establiment?
Doncs sí, nosaltres nosaltres ens estrenem aquest any i bueno, és un veritable orgull anar de la mà de llocs més consolidats ja i bueno, molta més experiència, lògicament. Nosaltres la proposta que presentem és una tonyina en cru, treballada en cru, com a tapa. La vermuteria el que ofereix és un marinatge amb guacamole, vinagreta de tomàquets secs, però sí que és un producte, la veritat, que és digne de ser investigat perquè té moltíssimes possibilitats i, a més, amb l'entorn que tenim aquí tan meravellós, jo invito a tothom a que s'animi, té tres caps de setmana per endavant i a gaudir d'aquest entorn, a més, amb la proposta gastronòmica que presentem i que presentem tots, bars, restaurants, i bueno, que disfrutaran moltíssim.
Escolta'm, ara estaves explicant aquesta etapa de tonyina amb cru. El tema japonès marca molt, eh? És a dir, són els jefes, no? Perquè tot sona una mica, no?, a tonyina, i la manera de presentar-lo és com molt gastronomia japonesa.
Doncs sí. És curiós perquè per moltíssima gent encara és un gran desconegut. I jo, des d'aquí, convido a tothom a que vingui a provar la tonyina roja, perquè és un plat exquisit i té moltíssimes possibilitats. Des de cru fins al que ens deia aquí ell de la subhasta, de fer el toc de calor. A més, hi ha zones de la tonyina que s'estan investigant també per cuinar-les. Però sí, els japonesos són els grans mestres i nosaltres tenim l'obligació de continuar investigant.
De fet, Josep Maria, sí? Una cosa és, evidentment, tapes als bars i menús als restaurants. Ara n'aprofitarem doncs, per ampliar-ho, però ja que parlaves precisament de cuina japonesa, en aquest cas, les jornades s'estrenen amb la Diada de la Tonyina Roja al Parc del Bon Repòs aquest dissabte i diumenge, i allà sí que la majoria de tapes que es degustaran, Damià, són precisament maquis, nigiris, sashimi, tàrtar, per tant, els clàssics, no?, de la cuina japonesa, perquè és el que demana el públic.
Sí, és que el que comentava abans, que és el que té èxit, ara està molt de moda el menjar japonès, i bueno, si diguéssim que els quatre elements més significatius del sushi pues estaran, es podran degustar este cap de setmana al Parc del Bon Repòs. Diumenge afegirem un plat tradicional, com ha dit el company Marc. No podem oblidar-nos mai, tampoc hem d'innovar, sempre hem d'inspeccionar, hem d'avançar, però no ens podem anar sempre al bracet d'esta cuina tradicional, no?, que gràcies als nostres antecedors, no?, els avis, els pares, ens han transmès, i és el ranxo de romesco, de sèpia...
De romesco no podem...
Sí, de polp, de sèpia i tal, però este diumenge és amb tonyina, clar.
Per tant, també recuperar aquesta essència tradicional, aquestes receptes autèntiques, de tota la vida. Per tant, que la tonyina es cuinava sempre aquí a la Milla de Mar, ara s'aprofita també per cuinar-la o per tallar-la, millor dit, i deixar-la en cru, perquè realment és un alt valor gastronòmic. Aquesta diada, Damià, es complementa, evidentment, ja la part gastronòmica, però també amb actuacions musicals i amb animació durant tota la jornada, i a més ho ha ampliat horaris, també amb la voluntat de que la gent que vingui a menjar tonyina es quedi el cap de setmana i faci turisme a la Milla de Mar.
Sí, durant tot el cap de setmana, la part del repòs serà escenari, a part de les degustacions de la tonyina, d'actuacions musicals, animació, hi ha la presentació d'un llibre també de cuina tradicional el dissabte migdia, i hem allargat l'horari fins a les 11 de la nit del dissabte, doncs per això, perquè la gent es quedi a gaudir de la nit, del cap de setmana, i que l'endemà tinguin temps de tornar, de fer la ruta de l'etapa, d'anar als restaurants i d'anar a votar, clar.
Escolta'm, de fet, la gastronomia i la tonyina, i a més ja quan li dones aquest toc asiàtic ja és a top, es converteix en un pol d'atracció turística, és a dir, la gent ja no va a menjar, no? Va a gaudir de tota una experiència completa, no? Lliga una mica amb el que deies ara, totes aquestes activitats que heu muntat en paral·lel. És un totum, no? Un totum revolotum, que digui.
Sí, és que la gastronomia pues, s'envolta de moltes coses. Jo crec que és tot un pack. Pots vindre a l'Ametlla a tastar tonyina, pots anar a fer el GR, pots anar a mirar el Tuna Reis, pots anar a fer una ruta de la tapa, pots degustar un bon vi, pots anar a passejar pel port. Jo crec que és gaudir, no? Jo crec que el turisme és tan transversal que aquí entra tot, no? És una excusa, aquest cap de setmana és la tonyina, però a part de la tonyina pues, hi ha tot un seguit de coses a fer i a gaudir.
Que evidentment és un cap de setmana atapeït d'activitats també al municipi, perquè també després ho comentarem, Josep Maria, hi ha alguna prova esportiva que organitza en aquest cas des del grup Balfegó, però amb vinculació amb la tonyina, a tu explicarem abans, però dic que el preu d'aquestes tapes que ara parlàvem, els maquis, nigiris, sashimis, són 3 euros, una reacció, doncs, per tant, de cadascuna d'aquestes varietats, un preu que és prou assequible, tenint en compte que parlem d'un producte que realment, quan es va comprar, i aquí tots entén que hi podeu opinar, és car, i per tant que no és un producte pas barat, i s'intenta ajustar el preu per precisament facilitar que la gent, doncs, també sigui accessible a totes les butxaques.
Clar, aquest és el motiu, no?, d'intentar adaptar que tota la gent que pugui gaudir d'este producte, no?, que tenim el mateix preu que fan els bars amb la ruta, passa que els bars hi ha la beguda, és el mateix preu. Per què? Perquè la gent vingui i faciliti. El que fem és, jo estic segur que els bars també ajusten molt el preu per a que siguin unes tapes atractives, i nosaltres el que fem també és ajustar el preu, no?, perquè la gent, pues, vingui a gaudir d'este producte.
Són 3 euros en aquest cas només la part de menjar, diguem-ne, al Parc del Bon Repòs aquest cap de setmana. Són 4 euros durant tots els dies de la ruta de la tapa fins al 12 de maig en els bars. En aquest cas sí que incorporen també una beguda, un quinto de cervesa Heineken, que patrocina la ruta de tapes, i que per tant, doncs, d'alguna forma és un preu molt ajustat realment. Sí que sembla que, doncs, les rutes de tapes en general són preus molt mòdics. En aquest cas també ho és, i per tant, doncs, també s'ajusta al preu. Suposo que això també, no sé si limita o no, a l'hora de fer les creativitats, Marc, Cristina, haver d'ajustar molt al preu?
Sí, que limita, sí. Aquesta és la realitat.
Perquè suposo,
sí,
que a vegades les idees són més elaborades, no?, també?
Sí. Si no és molt car, vindrà molta gent, i llavors has de crear algo que sigui més fàcil i més assequible per a poder-ho fer. Sí. Si és més car, menys gent, i llavors t'ho pots currar més, diguéssim. Mm. Però, bueno, és una promoció i al fin és una manera de que la gent, tota la gent, pugui vindre i pugui degustar aquest producte, i si els agrada, segur que repeteixen.
Però, escolta'm, aquesta proposta i aquesta iniciativa és, de fet, una oportunitat de donar-vos a conèixer. És a dir, jo crec que s'ha de conceptualitzar d'aquesta manera. No és tant mirar que tot quadri, és evident que no podem perdre molt, o millor no perdre, però és més aviat una oportunitat perquè ens descobreixin. No?
Sí. Sí, jo penso que és més un reclam, també.
Exacte.
És més que el marge que puguis tenir amb el producte que tu ofereixes, que crec que també val molt l'originalitat i la imaginació que li puguis donar al producte, més que el que puguis guanyar. Però és més el reclam de que la gent, doncs, vingui, conegui el poble, conegui l'entorn, conegui la gastronomia, conegui els locals... i fer una miqueta, fidelitzar una miqueta a totes aquestes persones que venen a visitar-nos. Mm.
Són la 8a edició de les jornades, Marc, amb tots aquests anys. La teva experiència també, què diu? Que l'olfacte també, doncs, d'aquests anys anteriors, són jornades en què la publicitat hi és, però la gent ja coneix que a finals d'abril, primers de maig, a l'Ametlla es menja tonyina roja i amb quantitat, eh?
Sí, la gent se volca totalment amb aquestes jornades i, bueno, o sigui, diguéssim, per ficar-vos un exemple perquè ho entenguéssiu fàcilment, jo al meu restaurant, durant les jornades, al migdia només faig el menú de la tonyina i la gent, o sigui, si no pot vindre una setmana, la setmana següent tornen a vindre perquè volen degustar la tonyina i...
Clar. Ja reserves.
Sí, és increïble, és una passada. Mm.
En aquest cas, el preu als restaurants ja varia una mica més, és des dels 30 euros per persona fins als 48, tot i això, amb menús que estan farcits de tonyina, perquè en aquest cas també la protagonista és la tonyina. Com la treballeu per donar varietat, també? Quin temps sí que a nivell de cuina, Marc, ja quan se fa plet, doncs és ja una experiència gastronòmica, eh? No és només anar a tastar un bon producte, també és tota l'elaboració que hi ha al darrere i tot el treball que hi ha als fogons.
Clar, aquí el que consisteix quan fas un menú, crec jo, és crear una experiència, o sigui, la gent no ve a menjar ja-ho. La gent arriba, s'ha de sentar, han d'estar a gust. Per exemple, nosaltres comencem amb una copeta de cava i un ostró, ¿vale? Perquè... O sigui, per a trencar una miqueta el procediment normal que donaríem al restaurant, no? Llavors comencem, plat individual per a cada persona, amb una tonyina marinada en cru. Llavors, els hi fem provar la galta de tonyina, que la serveixo amb uns tallarines de carabassó. La galta de tonyina, primer la faig a baixa temperatura, al buit, i llavors l'acabo al forn. Llavors faig un tàrtar amb un pavau, per a... Vale, també no deixa de ser crua, però Hi ha la Marino diferent i està molt guai. Llavors, de segon, poden triar o fer un arròs amb galta de tonyina, calçots i ostrons, o fer un tataki amb foie i mermelada. Normalment faig mermelada de poma perquè li queda molt guai, o de tomaca. I llavors tot això marinat amb un vinet de la Terra Alta, que, bueno, el vi de la Terra Alta m'encanta, li queda excel·lent amb aquest producte, i acabem de lligar aquí totes les Terres de l'Ebre. I el postre, que elegeixen el que vulguin, el que més els apeteixi.
No t'acaba d'entrar gana?
No, molta. A més, jo ja m'hi trobo, entrant allà, t'hi donen aquesta copa, l'ostron, el no sé què, el bar donant... Jo ja t'ho dic, jo sóc de menjar tranquil, vull dir, allò de slow food jo ho porto bastant bé. És a dir, que jo m'hi passo mitja tarda aquí, gaudint com un animal, saps?
Bueno, és una bona opció, sens dubte. Bueno, passar-ho amb calma, eh? No sé si la tonyina roja és de fàcil digestió, primera pregunta, no? Compromesa, si no?
Sí, sí, jo no coneixo cap problema.
Val, per tant no hi ha problema, en aquest sentit. Apuntar dues cosetes més, dos detalls importants. Si feu la ruta de tapes, hi ha una butlleta, Damià, on, segellant, es poden guanyar premis.
Sí, a la contraportada del llibret de la ruta de la tapa hi ha cinc caselles on s'hauran d'emplenar amb cinc tampons de cinc bars diferents. Es poden presentar tantes butlletes com se cregui, però els cinc tampons han de ser diferents amb les dates, i sortejarem menús gastronòmics i també tonaturs, gentilesa del tonatur Balfegó.
Per cert, des de les granges de Tonyina, que abans t'ho deia, dissabte sortiran moltíssims nedadors fent 5 quilòmetres per la costa, nedant fins a la platja de l'Alguer, l'Ametlla de Mar, amb la Tuna Reis. Per tant, també hi haurà molta activitat esportiva de natació.
Doncs escolta'm, estarem gaudint-ho del 26 d'abril al 12 de maig, aquestes vuitenes jornades gastronòmiques de la tonyina roja del Mediterrani. Gràcies al Damià, al Marc, a la Cristina, per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Cuideu-vos.
Gràcies.
Fins després. Gràcies. A reveure cap a l'Ametlla de Mar. I vull acabar referenciant una notícia que hem conegut fa una estona i que ens porta al principi del programa. La balena que van trobar a Tossa ara fa uns dies morta a la platja va morir per la topada amb una embarcació. Presentava una ferida de 25 centímetres de profunditat i dues costelles trencades. Per tant, allò que hem explicat al programa sembla que també és notícia a la finalització. A reflexionar-hi. Nosaltres ho farem per tornar-hi demà.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
B-Side neix a mitjans del segle passat. L'evolució del vinil cap a un format de més extensió temporal va provocar la seva divisió en dues cares. The CTI s'utilitzava per gravar els hits de l'àlbum amb els continguts de les produccions musicals que tenien més protagonisme, mentre que Side B es destinava a les improvisacions o a la música instrumental. El pas del temps va difondre aquesta escissió fins a fer-la gairebé inexistent. B-Side hereta el relleu de l'antiga Side B amb l'objectiu de reproduir aquell fenomen als mitjans de comunicació cultural. El videoclip de la cançó de Fatboy Slim, formació britànica emblema del moviment musical Big Beat, neix de la irrupció de ballarins voluntaris al Holden Cinema de forma totalment improvisada, realitzant una coreografia mentre sona Praise You de fons, guardonat amb el premi al millor videoclip per la cadena musical MTV.
El científic Eduard Ponset, al programa Redes, va estudiar el vincle intrínsec entre la música i la imatge en moviment. És curiós com aquests conceptes s'influencien tant, modificant absolutament la concepció que es té d'ambdós per separat. El resultat d'aquest experiment és el públic del cinema espectant, el guarda de seguretat intentant parar la música i el líder de la formació, Norman Cook, amagat rient d'entre el públic. Una producció que forma part de la B-side dels mitjans de comunicació. We have to praise you.